els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Fabricació pròpia, no volem perdre de vista el món en el que vivim, el que passa més enllà de les nostres fronteres, i per això saludem a aquesta hora l'analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna Universitat, Ramon Llull, és el Manuel Manonelles. Què tal, Manuel, com estàs?
Bé.
Amb ganes de parlar avui de moltes coses, eh?
De moltes.
És d'aquest dilluns?
Aquest any electoral.
Ostres, tu ja ens ho deies, a l'inici de l'any.
Però pensa que fins i tot l'altre dia llegia una notícia que parlava d'un informe del Banc d'Anglaterra,
sí,
que parlava dels possibles efectes desestabilitzadors per les finances i l'economia britànica d'aquest any terriblement electoral, no? De les resultats incerts de tants països, tants eleccions, feia que això hi hagués molta més volatilitat, i llavors ells plantejaven que... Però clar, això seria com dir que la democràcia és un problema, no? Jo diria que la democràcia és un problema quan la gent vota malament. Que això també ho fa la gent de votar malament.
Sí, totalment d'acord.
Vull dir que sí, és un dilluns
molt gut. I per què creus que votem malament? Què ens passa com a societat? Què ens està passant?
Bueno, jo crec que estem... El problema... Tenim una tendència a repetir-nos. Llavors estem a un escenari com el de fa 100 anys, la crisi del sistema liberal, que va portar doncs el creixement dels models radicals, fos el bolxevic comunista a l'est o fossin els dictatorials a Europa, i en part això va venir també d'un model democràtic liberal en crisi, no? Però era un model liberal democràtic on no votaven les dones, on la democràcia no era com l'actual, no? I avui en dia tornem a estar en una situació com aquesta, no? Resultat de molts factors, que ara seria difícil desgranar-los tots. Un gran part té a veure amb les xarxes socials i el rol que ja no tenen els mitjans tradicionals com a interlocutors i com a organitzadors de la informació i estructura de la societat, que continuen tenint, però el tenen de manera molt més contrastada contra unes xarxes socials que són suposadament obertes i participes per tothom, però després resulta que qui mana allà és precisament tots els d'un costat, no? I ara, a més, quan veus una de les principals xarxes socials del món, que és propietat i dirigida per un personatge tan obscur com és el senyor Elon Musk, diguem-ne, que en el seu moment va fer una gran contribució pel món, que va ser la normalització i la generalització del vehicle elèctric a través de Tesla, tot això se li ha de reconèixer, és a dir, pel canvi climàtic, sort que en tenim d'en Musk, per la resta, quina por, tot plegat, no? Per tant, quan tu veus aquest conjunt d'elements, doncs veus, per una banda, que mentre tu has tingut uns mitjans de comunicació tradicionals, doncs que amb totes les seves excepcions doncs feien de connexió entre el que passava al món i la realitat del dia a dia i els ciutadans, tot això estava una mica més ordenat, una mica més filtrat, hi havia una certa, en la majoria dels casos, sempre hi ha hagut excepcions, doncs voluntat d'anar a cercar quelcom que fos la veritat, tot i que la veritat per si potser no existeix, tot això ha quedat completament desballestat, no? I per altra banda, doncs ja hi ha una situació que és evident, no? Encara estem arrossegant les conseqüències de la crisi financera del 2008, no? Quan un període de creixement econòmic en gran part en base a una bombolla doncs va explotar, no?
Llavors,
això va accelerar doncs,
sí,
que en grans parts del món, i no només a Europa i Occident, sinó en altres parts del món, doncs allò que se'n deia la classe mitja quedés completament desdibuixada, no? El creixement de les desigualtats és una de les grans bases del que està passant avui en dia, no? També hi ha la guerra cultural, eh? És a dir, tots els canvis que la societat està vivint amb molta rapidesa, doncs, genera una certa reacció de certs sectors que fan doncs, que vegin amb por al futur, no? I Occident també es veu completament replantejat, Europa ja no té el paper central que tenia, Estats Units el va perdent i no sap com gestionar-ho, cas paradigmàtic és el Regne Unit, no? Els que van votar els Brexit són els que pitjor passen arrel del Brexit, no? Quan es pensaven que el Brexit els serviria doncs, per millorar la seva situació, i ha sigut tot el contrari, no? És un moment de canvi.
És un moment de canvi. Deixa'm, ara, bueno, clar, és que ens quedaríem...
Però anem a França.
Tu vols anar a França primer?
On va la França?
Però una cosa...
O també podem anar a Iran, però jo de Farsi no en sé, per tant, vull dir que...
Prefereixes anar cap a França. Jo et volia preguntar primer A veure, que hi haurà molts oients també.
A veure.
Alumnes de Blanquerna. Com ha anat el curs?
Bé.
Ja està rematat o no? Com ho teniu? Jo és sí, que ara sí, porto sí, un embolic. Sí, 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 sí.
No, per part meva, sí. Jo,
per
clar,
part
jo,
teva, tu ja has corregit.
Jo el meu dossier és corregit, tal, segona
entregat,
convocatòria,
ja
tot
està
tancat, i jo al setembre. Bueno, no, que abans he de preparar les signatures i tot això, però el que és, els alumnes ja estan de vacances, que deia mi àvia.
I tu...
O vacacions, que també deia a vegades.
És que està ben dit, eh?
Exacte.
Escolta'm...
Jo no, però ells sí.
Hi han hagut força aprovats o no?
Sí.
Escatellata.
Bueno, no sé, jo sé de la meva signatura.
De la teva signatura.
No vaig fent, vull dir, prou feines tinc per assabentar-me el que voten els iranians, el que voten els francesos, el que votaran els anglesos, el desastre del debat de la CNN i no sé quantes coses més per saber tots els resultats dels alumnes de Blanquerna, però el que són els meus...
Però
home, també n'hi ha algun que ha caigut poc a mi, perquè,
noi,
clar, si...
Manuel.
Si no sabem l'abecedari, doncs... Tampoc
no,
es pot anar gaire més lluny.
Això és un altre debat, eh? Va, tirem ja ara.
Però jo sóc bon professor.
Tu ets bon professor? No, ja m'ho imagino.
Potser sóc massa bon professor.
Massa bon professor.
Potser sí.
Bons exàmens, eh? Poses facilets.
No, jo poso exàmens que demostrin si han après alguna cosa o no.
Sí.
El que no sóc... jo com a professor vaig diferent, no? Com a alumne sempre hi ha aquella sensació, no? Que hi havia alguns professors que disfrutaven suspenent,
sí,
no? Jo no sé si és que era una altra època i ara és diferent. Clar, jo és que mai... Al contrari, és que sempre vas mirant si ho pots salvar, però quan no pot ser, no pot ser. Perquè també és part de la funció, has de mantenir un estàndard, has de mantenir uns mínims, perquè és que si no, ja regalem amb tòmboles els títols i ja està.
Uh-huh.
I no és el cas, ha de ser una cosa... I si la gent busca l'excel·lència, doncs l'excel·lència té un cost.
I tant, s'ha de guanyar.
S'ha de fer colzes.
Què fem? Va, anem cap a França. Vive la France.
On vega. Depèn de com acabi la broma.
A veure, primera volta de les eleccions.
Bueno, jo el que...
Tu t'esperaves el resultat? Perquè tu, a veure...
Sí.
Sí. Com ha anat?
Jo he anat millor del que m'esperava.
Això és una mica també la... Podria ser una resposta dels exàmens, eh?
No, però és el que ha passat també a les europees. És a dir, i segurament...
Podia haver anat pitjor.
Sí, clar. Les enquestes inicials anaven pitjor. A veure, aquí hi ha un senyor que per molt president de la República que sigui i que ell es pensi que és la segona versió del rei sol, es va fumbre amb un bon lío i va prendre una decisió, diguem-ne,
precipitada,
molt incauta i irresponsable. I no ho dic jo, ho han dit membres del seu partit.
Sí.
Per tant, ell es va pensar que feia un gran moviment d'aquests estratègics. Potser a partir d'aquí també se'ls hi passarà la calma a la gent que volen fer aquests moviments estratègics, perquè sí que és cert que en el cas de l'estat espanyol, doncs això, doncs, l'actual president del govern ha funcionat un parell de vegades, però això no, els daus els vas tirant, no sempre surt el que tu vols, no? I, per tant, ell va prendre una decisió estranya, fora d'hores, perquè encara no havien sortit els resultats oficials públics, ell ja convocava les eleccions, ho va prendre la decisió ell completament sol i es va arriscar. I es va arriscar i, doncs, els resultats que tenim és, sí, ressemblament nacional, el partit de Marine Le Pen, doncs, és el que ha guanyat les eleccions, però com que França té aquest sistema de doble volta, que es va crear per frenar el Partit Comunista, és a dir, quan es crea el sistema de doble volta és en aquells moments de la postguerra, que hi havia por, doncs, que els partits comunistes anessin avançant, doncs es va crear aquest sistema per intentar frenar el Partit Comunista, bueno, doncs portem dècades que el que està fent és frenant a l'extrema dreta de Le Pen que arribi al poder, no? Llavors tu mires els resultats i certament són uns resultats sense precedents, són uns resultats dolents per a aquells que s'estimi la democràcia i que s'estimi, doncs, una forma d'entendre la vida molt diferent als del ressemblament nacional. Però, bueno, si tu vas, bueno, he tingut un 33% de vots. La Unió de Gauche, aquest melange que han fet les esquerres, aquest nou Front Popular, que diuen, doncs, un 28%, i el partit de Macron un 20%, no? Per tant, bueno, veus que l'alternativa, amb un sistema de doble volta, per mi està clar que ha guanyat, i no és Le Pen. Perquè més Le Pen i el seu partit han dit que si ells no guanyen per majoria absoluta no volen
no,
estar al
no
govern.
Volen.
Perquè ells diuen que volen entrar i tenir majoria absoluta per fer tot el que els doni la gana.
Mm.
I això és el pitjor dels escenaris. Perquè allò sí, llavors ja sí que França se'n va pel camí de pedregar, no? Mm. Tot i que ells, com tothom, com la Meloni i d'altres, han moderat molt ja el seu discurs,
etcètera. Que una cosa, exacte, i quan estan al poder...
Veurem, perquè la Meloni està fent coses i n'està deixant de fer. Però no sé si és perquè forma part d'una estratègia per consolidar el poder o perquè ja té assumit que el poder comporta que certes coses no es puguin fer. Ara, si es va generalitzant, clar, vull dir, en aquests moments, Meloni, doncs, que per altra banda és una persona que li estan anant molt bé les coses, jo vaig fer un article no fa massa on precisament destacava l'última cimera del G7, que era com una espècie de de desfilada de mortos vivientes, de morts vivents. O sigui, hi havia la Meloni allà, perquè es feia allà a Itàlia, ella vestida de rosa, anar rebent tots els líders del G7, i tots eren cadàvers polítics. Ella acabava de guanyar les eleccions europees, i el primer que va rebre el senyor Michel, el president del Consell de la Unió, que tothom sabia que de 4 dies, vull dir, el van saludar per bona educació, però aquest senyor ja no pesa res. Després, no sé qui va... Després va venir el Sunak, que aquest també ho té ja. Per allà va aparèixer el primer ministre japonès, que també el dimitiran d'aquí poc, perquè sí, el seu partit no el pot veure. El Trudeau de Canadà, que està amb la desaprovació més alta que hi ha hagut mai a la història del Canadà d'un primer ministre. Va passar tothom, el Biden abans del debat, o sigui, va passar Macron, que també acabava de rebre una bufetada a les eleccions europees, i per això se li va girar aquell acte de Generalitat.
I la Úrsula von der Leyen, no? També hi era o no?
No hi era.
Ah, no hi era?
No
hi era.
Perquè no estava elegida.
Però escolta, però la imatge, ara ho estic confonent, però jo deia la imatge que
estava... El segon dia. El primer dia del G7, el primer dia del G7 era només el G7.
Val.
I qui representa formalment la Unió Europea és el president del Consell,
el Michel.
I a més està la von der Leyen, que encara venia de les eleccions i tot plegat. Llavors hi va haver el segon dia que van fer el G7 ampliat, que ja es va fer la festa a mida, la senyora Meloni, que va invitar el papa, que va invitar el Narendra Modi, i llavors allà ja hi havia la von der Leyen.
Tens tota la raó.
Però aquella, i a més no és una visió meva, això ho vaig llegir el The Guardian, i jo ho reutilitzat i cito The Guardian, però és que realment tu veies allà la Meloni de rosa, sí, i tots els homes, clar, seguint la tradició, foscos amb corbata fosca i tal, i tots allà, vinga, aquest cadàver polític, següent cadàver polític. I la que brilla és la nou líder de l'extrema dreta europea, que, bueno, ara no, perquè ara se n'ha de dir ultraconservadors. Perquè la Meloni es veu que és de l'extrema dreta bona.
Yeah.
Ara hi ha una extrema dreta bona i una extrema dreta dolenta, no? I com que ella és ultraconservadora, doncs...
Però
i va de color... No rosa, crec que era salmó, però jo amb això m'hi perdo, amb aquestes coses. Vull dir que... Per tant, bueno, en un context com aquest, doncs els resultats són dolents.
A França, perdona, però a veure, Manuel... Tu,
però podrien ser pitjors.
Podrien ser pitjors.
I tot dependrà de la segona volta.
Val.
Perquè, a veure, que és un sistema que si tu passes el 50% de vots...
Sí.
Ja és elegit directament. I si tu mires, Le Pen, 39 diputats, qui els té? Els altres, 32. Tampoc és que estigui molt.
No.
El desastre, Macron, 2.
És que ara anirem cap allà, un moment. Perquè jo aquest matí he pensat, preguntarem al Manuel, que ho explicarà molt bé.
A veure.
D'on neix aquest desencant, tu em diràs, home, amb la coalició de centre-dreta? Per què Macron?
Però és que hi ha una coalició de centre-dreta? O hi ha tota gent que va al voltant del gran líder? Perquè és un partit que no té cap tipus d'implantació local. Llavors, mentre aquest senyor, que jo encara no sé per què, perquè algú m'ho ha d'explicar, ha tingut enamorat els francesos, doncs la cosa ha tirat. Però és un senyor que, a més, un dia et diu una cosa i al cap d'una setmana te'n diu una altra. Un dia estava negociant amb el Putin per acabar la guerra i l'endemà hi vol enviar tropes. Per tant, és una persona... És un partit molt personalista. Jo recordo també quan va començar i tot això. Llavors hi havia gent, coneixia, jo aquella època estava a Suïssa. I a Ginebra, que és com una espècie d'extensió francesa dins de Suïssa, tothom estava també amb el Macron i tal i que qual, i parlaves amb gent i quasi... Era quasi... Amb tots els respectes, eh? I més el president de la República, que se'n vol donar la legió d'honor. Jo aquí estic esperant, encantat de rebre-la. Però vull dir que quasi semblava una secta. No, perquè he estat en un míting i el vaig poder saludar i el vaig poder tocar i tothom vaig dir, bueno, escolta, a veure, ni que fos aquí el Sant Pare, vull dir que no d'això, no? I per tant, és una persona que en el fons què ha fet a França? Quins canvis substancials ha fet dels que va dir que faria? Ha quedat sempre encallat, no? Perquè també volia canviar el que era incanviable. França s'està desfent. O sigui, ell vol enviar tropes a Ucraïna,
sí,
però resulta que no és capaç de controlar les Banlieff, eh? Perquè fa un any i mig tenia les Banlieff incendiades i va estar a punt de declarar la llei marcial per tot això. Ara, a la Nouvelle Calédonie, els té revoltats una altra vegada. O sigui, no pot... A Còrsega, de tant en tant, han de marxar a córrer. El prefecte s'ha de tancar dins d'una habitació perquè també... Per tant, és un país que no està bé.
Clar, que no està bé, espera't, perquè Manuel, que és Manuel Manorelles, ens daríem una hora sencera per analitzar aquesta... I estem parlant del...
De França, i no parlem d'Iran.
I no parlem d'Iran,
No, parlem d'Iran, que és més gran que França.
Però una cosa, a veure, que fa riure. A veure, vull parlar també de la participació. Uns nivells altíssims.
Clar.
Clar, val, clar. Per què, clar? O sigui,
per la por i per la il·lusió.
Per la por i per la il·lusió.
Per la por de que guanyi l'extrema dreta i pels il·lusionats de que guanyi l'extrema dreta.
Què passarà?
Però a França això ja ho ha passat. Però, fa 100 anys va passar exactament el mateix. I per això es va fer el Front Nacional per frenar l'extrema dreta francesa.
Què pot passar? Què pot arribar a passar si finalment en aquesta segona volta guanya Le Pen? Posa pel cas. No? Estem parlant de Jocs Olímpics.
Els Jocs Olímpics es faran. Que ningú...
Sí, no,
primera, França és un sistema presidencialista. I primer ministre és qui el nomena el president de la República. Uh-huh. Si el president de la República li agafa per anar al porter del seu bloc d'apartaments... tu ets el primer ministre, ell és el primer ministre. Llavors pot ser que cada vegada que vagi a l'Assemblea Nacional el deixin de volta i mitja, però vull dir, no és un sistema que obliga. Llavors hi ha unes normes no escrites, segons les quals normalment el primer ministre seria el del partit més votat. Però això no està escrit enlloc.
Yeah.
Llavors, jo veig molt difícil que el Rassemblement Nacional, que el partit de Le Pen, tingui la majoria absoluta. Jo veig difícil amb els números que han sortit avui. És a dir, m'estranyaria molt que després de tanta mobilització ara no hi torni a haver mobilització. I si es fa el que s'està dient que s'havia de fer, que és que el nou Front Nacional, allà on ha quedat tercer, s'apartarà i es presentarà el del Macron, i al revés, llavors la gent ja sap el que votar. I a França estan... O sigui, forma part de la idiosincràsia nacional anar a votar amb la pizza al nas. Eh? Perquè hi havia molta gent que, perquè quan hi havia el Le Pen, para, jo crec. Ara... I Chirac, se'n van posar, tots els del Partit Socialista, van posar la pizza, que no ho dic per en contra d'ell, sinó...
No.
I en una altra direcció, no? Per tant, el sistema de doble volta fa que a França estiguin acostumats a primer votar el que et doni la gana i el segon a votar el que toca, entre cometes, no? Per tant, per mi, amb els resultats actuals, seria molt estrany que el Rassemblement Nacional aconseguís la majoria absoluta. Hauria de ser el contrari. I falta una setmana, no sé què pot passar en aquesta setmana, perquè això canviï. Si passés, doncs ens trobaríem el tradicional sistema de cohabitació, no? Pel qual hi ha un president de la República d'un partit i un primer ministre, normalment, d'un altre partit, però ja ho dic, és a dir, el partit de Le Pen ja ha dit clarament que ell, si no té majoria absoluta, no vol estar al govern. I jo crec que ara això no està molt a prop. Ara tampoc la gent s'ha de dormir als seus llaurers, ni als seus apartaments o casetes de la platja d'Ovil, però vull dir que ara com ara no surt. Què passés? Doncs veuríem què passa, perquè, és clar, Macron no marxarà fins que no li toqui, perquè el rei sol, si m'entens. Digue-li que se'n vagi de l'Elisi.
Deixa'm que ens queden 7 minuts.
I més quan ja no té sortida elegant. Perquè la Comissió Europea està tancada, com el senyor Costes, que el van fer
que
fora d'aquella manera tal, el president del tal. Com s'havia dit del Pedro Sánchez també en el seu moment.
Sí.
I no.
Escolta, Manuel, a veure, sé que havíem de parlar d'Iran, que tens moltes ganes de parlar d'Iran.
Bueno, jo crec que se n'ha de parlar.
Parlem una mica d'Iran, si et sembla, però deixem, o sigui, ens has de permetre 5 minuts perquè vull que m'expliquis això del Far West català.
Ah, bueno, sí. Bueno, jo no.
És no, que... tu no, però, que vull dir...
Jo no parlo del Far West, jo dic mirar el focus cap enfora, diguem-ne.
Que vols dir que a causa del narcotràfic a Catalunya pot convertir-se?
No. Jo dic que s'està dient...
S'està dient.
Ara hi ha ses mitjans, amb tot el que ha passat aquests últims dies, i algunes coses més que han passat a Girona, aquí i allà, doncs que es posen les mans al cap i se les han de posar respecte doncs, a aquest increment de la violència a causa de la droga, etcètera. Dic, sí... Però no fem allò que fem els catalans i tants altres, de mirar-nos només al Malik. És a dir, tirem el focus cap amunt, veiem què està passant a Europa. I tu te'n vas a Holanda, que si posaves un país ordenat on les coses tal.
O Suècia.
A més, allà és un país una part on una de les drogues està legalitzada, etc. I al cas dels Països Baixos, que és el nom correcte, de cop i volta tu veus que la que seria la princesa d'Astúries, no, la d'allà, diguem-ne, la Crown Prince, ha hagut de deixar que havia d'anar a la universitat, i havia d'anar a un campus universitari, i estava tan content, aquelles coses que fan les revistes d'això, perquè volia tenir una vida normal, doncs ha hagut de cancel·lar el curs universitari.
Perquè hi havia tant... O sigui,
perquè la policia havia interceptat tal que podia ser segrestada, no? I el mateix amb el primer ministre holandès, normalment, doncs, jo l'he vist, estava un dia a l'Haia, i era ja una hora que tocava d'anar cap a casa, jo estava sopant en un restaurant, i ell va passar caminant cap a casa seva amb el maletí, i ell sol, saps? I això no ha hagut de canviar. perquè doncs, hi ha una crisi de seguretat important als Països Baixos arrel d'aquestes doncs, lluites de les màfies, doncs, perquè en aquests moments, i des de fa ja 3-4 anys, doncs, el que és comerç i consum de drogues a tota Europa s'ha disparat, això ho diu l'Interpol, l'Europol, ho diu tothom, no? O el cas de Suècia, que és el paradigma del país segur on tot funciona, etc, etc, doncs porten un parell d'anys on fins i tot s'han estat a punt de plantejar de declarar l'estat d'emergència. Entre altres coses, perquè ells, Suècia és un país molt particular i els hi va passar amb el Covid, de que no tenen legislació, el govern no té una legislació per obligar a fer la gent el que ell vulgui. Perquè són governs doncs, que han funcionat d'una altra manera. D'una altra manera, unes altres tradicions i tal, no? I ara es troba doncs, que la policia no té els poders, que el sistema judicial no té els poders doncs, per fer front a una explosió, una eclosió doncs, d'atacs, de tirotejos, de bombes incendiàries, totes vinculades a les lluites entre màfies de drogues. I sembla ser, en el cas de Suècia, que alguns dels seus cabdills volten per aquí, vivint més tranquil·lament per la nostra costa, no? Que no sembla ser que siguin els de les úniques màfies els que els agradi la nostra costa en aquest sentit. No? Per tant, què estic dient? Estic dient que és un problema europeu, que això no vol dir que no ens hi haguem de fixar, que no sigui preocupant, que si els Mossos ho han fet bé o ho han fet malament, jo això no hi entro, tothom diu que sembla que ho estan fent bé, però que no pensem que és un problema exclusivament català, és un problema a nivell europeu, i poso els exemples que poso.
Far West europeu.
No, jo, el que estic dient és que està passant a tota Europa. I que la solució, si és a nivell europeu, haurà de ser també...
Si el
problema és a nivell europeu, també haurà d'haver una solució a nivell europeu. I això, els que els especialistes dins de l'àmbit et diuen, és que el que et diuen és que, esclar, no diu... La legalització, bueno, és un tema que sempre he pensat que les drogues passessin de ser un problema de seguretat pública a un problema de salut pública, segurament seria molt millor que no pas el que tenim ara, no? Però, que, esclar, et diuen, si només ho fas en un estat i els dels veïns no passa, això no et solventa res, no? I simplement el que volia era aquest focus i posar aquests dos exemples perquè són països mitjans, reputats, el típic lloc on tu aniries tranquil pel carrer i pots continuar anant tranquil pel carrer. Home, si te'n vas allà... És com...
Bueno, les zones, clar.
Que no has d'anar. Jo aquest estiu vaig a Suècia, per tant, si vaig no és perquè esperi que em...
Vas a Suècia?
Perquè em segrestin els de les màfies de les drogues.
On vas de Suècia?
No? Bueno, això ja... És privat, això. No, anem per la zona d'Estocolm de l'Arxipiàlegui.
Molt bé.
Jo he estudiat allà, per tant.
Ah, sí?
Vaig fer el meu Erasmus. És bonic.
És molt bonic.
Bueno, hi ha moltes coses boniques, però Suècia és molt bonic.
Suècia és preciós, de veritat.
Escolta, una mica pla.
Una mica pla.
Sí, el tema muntanyes no porten bé.
Què anava a dir? Bonic. Molt bonic. Malmo.
Jo soc més d'Estocolm. Jo soc més d'Estocolm, arxipiàleg, 40.000 illes. Sauna davant del mar...
Volia parlar de Biden i de l'Iran. Ens queden 2 minuts, Manuel.
Home, jo crec que el de Biden ja ho ha vist tothom. I si el Partit Demòcrata no canvia el candidat, doncs la responsabilitat de que el seu país i una part del món se'n vagi pel pedregar serà responsabilitat del Partit Demòcrata. Ara ja no hi ha... Ja s'ha de dir tot pel seu nom.
Sí.
Perquè portàvem un temps aquí tots fent veure...
Pànic.
Bueno, pànic. És que n'hi ha per tenir pànic. És que tenia un punt de vergonya aliena.
Ja.
I també de vergonya per al pobre senyor que estava allà dalt, però tu, doncs haurem d'agafar el senyor Obama, els senyors que se l'escoltin, el tancaran un dia a l'habitació, li diran, escolta, Joe, fini se fini, i després buscar algú una mica xitxa.
Vinga, xitxa, Iran, què vols saber?
No, home, a veure, Iran, clar, se n'ha de parlar. Ara, l'únic de bo d'Iran, a part que la participació va ser baixíssima, perquè ells van baixant la participació, com que la gent sap que al cap i a la fi l'únic que pots votar són candidats que han passat el filtre del Consell dels Guardians de la Revolució, doncs, però bueno, hi ha hagut una participació molt baixa, molt més baixa que les últimes presidencials, que va ser un 47, ha sigut un 40, les últimes legislatives van ser un 41, que ara ha baixat un 40, però dels 4 candidats que hi havia, inicialment eren 6, 2 els van abandonar, ha guanyat el moderat.
Bueno, mira, ens quedem amb aquest titular.
I divendres repeteixen eleccions i veurem qui guanya.
Manuel Manonelles, analista i professor de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Gràcies.
A vosaltres.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.